Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Maria Dolores de Cospedal ho nega tot. L'exministra i exsecretària general del PP ha negat tenir cap coneixement o vinculació amb l'anomenada Operació Catalunya. Així ho ha declarat a la comissió del Congrés que investiga la suposada trama creada per perseguir partits i polítics independentistes.
Eso que usted llama policía política, para mí es una creación ficticia y no ha existido. Pero en cualquier caso yo le tengo que recordar que yo era secretaria general de mi partido y era y luego fui ministra de Defensa, pero no tenía nada que ver con el Ministerio del Interior. Yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca.
És dilluns 24 de març de 2025 i tenim més titulars. Generalitat i Esquerra pacten una rebaixa de l'impost sobre la renda per als treballadors que cobren menys de 33.000 euros bruts a l'any. Sònia Kerr.
Es calcula que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents a través d'un decret de mesures fiscals que s'haurà d'aprovar al Parlament i que també inclourà un increment de la taxa turística.
10 anys després de la tragèdia de Germanwings es posa en qüestió una de les mesures de seguretat implementades als vols.
Com és que sempre hi hagi dos pilots i mai es quedi un de sol a la cabina? Associacions de professionals alerten del risc per a la seguretat que tindria a revertir la mesura.
Preocupació a Girona per l'atac al centre cívic del barri de la Font de la Pólvora.
Una cinquantena de persones hi han causat importants destrosses. De moment s'ha reforçat la presència policial al barri i dijous se celebrarà una junta de seguretat.
En cultura, un estudi descarta sacrificis de nadons o selecció per sexe i edat al jaciment Ibert d'Ullastret.
La UAB i el Museu Arqueològic han analitzat les restes d'una quinzena d'infants de menys de 6 setmanes de vida i ha conclòs que van morir per causes naturals.
Esport, Roger Sánchez, ha arrencat una nova edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
La ronda ha començat fa poc més d'una hora a Sant Feliu de Guíxols, on també acabarà aquesta primera etapa de 178 quilòmetres. L'eslové Primoz Roglic, campió el 2023, és el principal favorit d'aquesta edició, en què participen 5 ciclistes catalans.
Seguim molt pendents a la previsió del temps i de la pluja, que ja establint rècords. De fet, s'han batut marques de dies seguits de pluja a Girona i a Salt, i Lleida ha registrat la segona marca de pluja més abundant en un segle. Els pantans de la Baells i de Rialp estan ja desembassant aigua. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, encara ens esperen unes properes hores molt i molt primaverals. De fet, els núvols creixen amb moltes ganes, aquests núvolets de cotó, i típicament primaverals a hores d'ara ja es desenvolupen força i, de fet, aniran deixant alguns ruixats entre les comarques de Girona, les del Pirineu i Prepirineu, també al voltant de les muntanyes del nord de Barcelona, això imminentment, cap al Montseny, el Cabrerès, també les muntanyes del Montnegre, fins i tot al voltant de Montserrat. Els núvols un palet més trencats els tindrem a les comarques de Tarragona, però compta al llarg de la tarda perquè els ruixats, les tamborinades, moltes d'elles amb calamarsa, s'aniran fent les protagonistes a les comarques metropolitanes i de la Catalunya central, fins i tot cap a la banda del Montsec o a les muntanyes de les Garrigues també tindrem algun xafaguet. Temperatura lleugerament més alta que la d'ahir, però quan descarregui l'ambient quedarà fresquet una altra vegada. Atenció, el dimarts serà un dia molt canviant. Clarianes al matí, tempestes a la tarda. Ho seguirem a la xarxa.
El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Cap coneixement i cap vinculació amb la creació de l'anomenada Operació Catalunya. Això és el que ha assegurat aquest matí al Congrés Maria Dolores de Cospedal. L'exsecretària general del Partit Popular i també exministra de Defensa ha comparegut a la comissió que investiga aquesta suposada trama creada per perseguir partits i polítics independentistes. A la tarda serà el torn de l'exlíder del PP català, Alicia Sánchez Camacho. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per activa i per passiva, i com ja vam fer en el mateix hemicicle, l'expresident del PP, Mariano Rajoy, i també l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, Cospedal ha dit una i una altra vegada que no va crear i que no té ni tenia cap coneixement de la suposada fabricació de l'anomenada policia patriòtica per acabar amb el procés.
Eso que usted llama policía política, para mí es una creación ficticia y no ha existido. Pero en cualquier caso yo le tengo que recordar que yo era secretaria general de mi partido y era y luego fui ministra de Defensa, pero no tenía nada que ver con el Ministerio del Interior. Y le vuelvo a reiterar, yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca, desde luego en esos momentos.
Una compareixença, la de Cospedal, que coincide amb la publicació per part de RAC1 d'uns suposats nous àudios de converses entre ella i el que seria el servei de la trama, l'expolicia José Manuel Villarejo. En aquestes, tots dos haurien comentat trobades amb Alicia Sánchez Camacho per obtenir informació sobre líders de l'entorn independentista i enfonsar Artur Mas o Oriol Junqueras. Sigui com sigui, Cospedal ho ha negat tot.
Esa supuesta conversación a la que usted se refiere, yo no la tengo que dar por buena, y no la doy por buena, y no la doy por buena, porque yo no he encargado nunca nada semejante a algo que se llamara Operación Cataluña para hacer lo que usted está tratando de decir que se hizo, ni para hablar con jueces, ni para utilizar a la policía.
Cospedal, però, sí que ha reconegut que es va reunir amb l'excomissari Villarejo entre 6 i 8 ocasions per parlar de temes d'actualitat referents, sobretot, al Partit Popular.
A Catalunya, el govern ha pactat amb Esquerra una rebaixa de l'impost sobre la renda per als treballadors que cobren menys de 33.000 euros bruts a l'any. Es calcula que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents. Serà a través d'un decret de mesures fiscals que s'haurà d'aprovar al Parlament i que també inclourà un increment de la taxa turística. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. La rebaixa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'IRPF, per als treballadors que cobrin menys de 33.000 euros anuals ja estava inclòs als pressupostos de l'anterior govern de Pere Aragonès. Ara Esquerra ho ha pactat amb el govern. Ho ha explicat la secretària general republicana, Elisenda Alemany.
El que fa a les mesures fiscals, al decret de mesures fiscals, com els deien, per a nosaltres era clau parlar a la classe mitjana del nostre país, parlar de la millora de les condicions de vida de la gent i, per tant, hem exigit aquesta reducció de l'IRPF a les rendes més baixes.
També ha valorat la mesura el diputat del PSC, Ferran Pedret.
Aspirem a posar les coses més fàcils a les rendes del treball, especialment a les rendes del treball en aquestes franges, no? Per tant, benvingut sigui.
I la coordinadora nacional dels comuns, Candela López, respecta l'acord entre republicans i govern perquè diu que ajuda als que els costa arribar a finals de mes.
Creiem doncs, que aquelles persones que tenen més dificultats per arribar a final de mes, per pagar els aliments bàsics, en realitat són els que menys impostos han de pagar i, per tant, sempre ens trobaran al costat de mesures com aquestes.
Aquesta mesura serà dins un decret que també s'apujarà la taxa turística i l'impost de transmissions patrimonials pactat amb els comuns. Tot plegat s'aprovarà a la reunió de demà del govern.
Junts també ha donat la benvinguda a la rebaixa de l'IRPF, però ha recelat del moment en què s'aprovarà.
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha recordat que demà mateix el Parlament de Catalunya celebrarà un ple monogràfic sobre el caos de Rodalies, on es plantejarà la dimissió de la consellera Sílvia Paneca.
Creiem que això no és una casualitat, que s'anunciï aquesta rebaixa fiscal precisament avui, en una setmana en què s'ha de debatre al Parlament un monogràfic per tractar precisament del col·lapse de Rodalies, en els quals indubtablement hi haurà una crítica ferotge a la mala gestió del govern i que hi ha també una dimissió, una petició de dimissió de la consellera Paneque.
Notícies en xarxa.
Avui fa 10 anys que un avió de Germanwings que feia el trajecte entre Barcelona i Düsseldorf es va estavellar als Alps i va causar la mort de 150 persones. Un accident que va provocar deliberadament el copilot. Andreas Lubitz patia un greu trastorn psicològic que estava de baixa i en tractament mèdic, però ho havia amagat a l'empresa. Arran de la tragèdia s'han aprovat millores en la seguretat aèria per evitar que repeteixin situacions semblants. Esther González.
Des de l'accident de Germanwings és obligatori que sempre hi hagi dues persones a la cabina, una norma que algunes companyies volen revocar per estalviar costos i que els pilots veuen com un pas enrere. Ángel González és pilot i responsable tècnic de Cepla.
En Estados Unidos de momento está parado y en Europa de momento está en un stand-by, está también un poco parado, pero no han desechado esa posibilidad de que en un futuro haya solamente un piloto en cabina, que desde luego atenta contra toda la gestión segura del vuelo.
Ara els pilots se sotmeten a valoracions psicològiques i psiquiàtriques. També hi ha un programa que els permet rebre ajuda emocional de forma confidencial, ofert per altres pilots entrenats en gestió de l'estrès. I s'aplica el que es coneix com a cultura justa, per tal que puguin expressar que no estan en condicions sense por de ser penalitzats.
Ciertamente hay un cambio un poco de paradigma de cómo se afrontaban las situaciones entonces, cómo se afrontan ahora. Y que no tengan miedo a reportar que no se encuentran en una situación óptima para volar.
Els pilots també se sotmeten a controls aleatoris d'alcoholèmia i drogues i s'impedeix que puguin volar si prenen antidepressius.
Com sentíem, una de les mesures que es van aplicar fa 10 anys per evitar situacions semblants és l'obligació de volar amb dos pilots i que sempre hi hagi dues persones a la cabina. Ara mateix, però, hi ha una proposta en fase d'estudi per tal de reduir la presència d'un pilot als vols.
Per a l'advocat i consultor aeronàutic Ignacio Rubio, que també és president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri, etc., la proposta es contradiu, diu, amb la seguretat.
La idea d'Europa de que hi hagi un sol pilot a la cabina, que és un contrasentit amb les mesures que estem parlant. Per tant, en el curs dels propers temps tindrem un debat sobre si ha d'haver-hi un sol pilot a la cabina i, per tant, qui el controla, i d'altra banda, si realment hem d'establir uns mecanismes que siguin seriosos i que permetin que no es torni a produir un accident com el de German Wings.
Per a Ignacio Rubio, les mesures actuals són efectives per garantir la seguretat aèria.
Passen 10 minuts a les dues, creixen les atencions a joves per addiccions als jocs d'apostes en línia. L'any passat, per primera vegada, el centre de la Diputació de Barcelona, dedicat a l'assistència d'aquest problema, l'Espot, va haver de fer front a addiccions com apostes esportives, jocs de cartes o fins i tot el casino. En xifres globals, prop del 5% dels nois atesos ho van ser per aquest motiu. Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Marta. Les dades de l'informe també detallen que l'ús abusiu de videojocs continua sent el principal problema dels nois, amb una xifra propera al 91% dels casos tractats. En aquest sentit, la cap de la subsecció d'intervenció del centre, Gemma Garcia, ha relacionat aquest augment per tractar nois per jocs en línia amb les dinàmiques implícites en els videojocs. Són declaracions a la xarxa.
Estem observant a nivell clínic que hi ha una similitud entre l'addicció als jocs d'atzar i algun tipus de videojocs, sobretot que tenen caixes botí, no? El que estem veient és que d'alguna manera aquest mecanisme és molt similar al mecanisme que s'utilitza amb les màquines escurabutxaques, no?
Una altra dada destacada del programa Pantalles és l'augment de noies addictes a les xarxes socials, que ha passat del 60% del 2023 al 95% el 2024. El programa de drogues, el 92% dels tractaments és a causa del consum de cannabis i s'observa un increment de consum de cocaïna, èxtasi i amfetamines.
I encara una qüestió relacionada amb la salut. Una investigació de l'Hospital del Mar i dues universitats catalanes desenvolupa una nova eina per potenciar la immunoteràpia en càncer.
Han eliminat un gen d'unes cèl·lules del sistema immunitari perquè siguin més fortes davant de determinats tumors. El descobriment pot ser una oportunitat per a pacients amb tumors sòlids resistents a la immunoteràpia. Fins ara ha funcionat in vitro i en ratolins.
Els embassaments continuen guanyant aigua i els que depenen de la Generalitat ja estan al 55% de la seva capacitat. Això després de les pluges dels darrers dies, que en alguns casos han establert rècords.
És el cas de Lleida, amb 108 litres per metre quadrat recollits aquest mes. També s'han batut marques de jornades seguides plovent, com a Girona i a Salt, on ha plogut 18 dies seguits. A Balaguer han tancat els accessos al riu davant l'augment del cabal que es preveu en les pròximes hores.
I és que en molts punts de Catalunya continua plovent. Al Berguedà, l'embassament de la Baells ha superat aquest matí el 95% de la seva capacitat, cosa que no passava des de l'estiu de fa 4 anys. Això ha provocat que comencés a alliberar cabal aigües avall.
Això es fa, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, per deixar espai per tota l'aigua que encara ha d'entrar i que arriba de les conques més altes del Berguedà. També al pantà de Rialb, al Pallars, han començat a desembassar aigua.
Televisió del Berguedà, Manel Medina.
L'última vegada que l'embassament de la Baells va obrir comportes va ser el 22 de gener de 2020, per l'afectació del temporal Glòria. Des de llavors ha plogut poc. Fins avui la presa deixava sortir un cabdal ecològic al riu Llobregat. Ara deixa sortir un volum d'aigua de 7.500 litres per segon. Tot i això, n'entra més que la que surt, ho diu Aleix Villegas, responsable de la presa de la Baells.
Està entrant més de 30.000 litres per segon i doncs, des de Barcelona els experts han valorat que per tal d'estabilitzar una mica nivells i no arribar a nivells que poguessin donar un problema a la presa, per tant, mantenint-nos així amb la normalitat de que no tinguem problemes, doncs començar a fer uns petits evacuaments d'aigua.
Pobles de la Llera del Llobregat, com Gironella, de moment no tallaran l'accés a les zones inundables del municipi, ja que s'espera un cabdal alt, però per sota del que suposaria tenir afectacions.
En plena temporada de carxofes, dues variants conviuen al Delta del Llobregat, un indret que històricament ha subministrat aquesta hortalissa a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins ara, la carxofa Prat feia referència a la tradicional, procedent de Tudela, però una de nova, la Green Queen, guanya terreny a les finques agrícoles del Delta. Hi ha dues raons que expliquen aquest reemplaçament progressiu de variants: el canvi climàtic i també les exigències dels grans distribuïdors comercials. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. El canvi climàtic ha forçat els pagesos a cultivar les carxofes per llavor i no per material vegetal. La llavor dona lloc a la Green Queen i el material vegetal a la tradicional, la carxofa Prat procedent de Tudela. La variant nova és més productiva i amplia el temps de conservació de les carxofes a les estanteries comercials. La segona, la de Tudela, és més sabrosa, però també més vulnerable davant el canvi climàtic. Tot plegat ha provocat la tempesta perfecta que explica el reemplaçament progressiu de les carxofes Prat per les Green Queen. Mauri Bosch, pagès i especialista en la producció de carxofes, avisa, però, que ara hi ha un temps de convivència entre les dues variants.
Sí, estem en un període de convivència degut una mica al canvi de comercialització i la mica del canvi climàtic. Ha fet que una carxofa tingui menys durabilitat i això als lineals de la gran distribució no els interessa. Sí que volen la carxofa tradicional de tota la vida, però volen amb els paràmetres de conservació d'aquestes noves varietats.
Els pagesos reclamen per a la nova variant, la Green Queen, el segell de proximitat, tot i que no sigui la tradicional.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Preocupació a Girona per l'atac al centre cívic del barri de la Font de la Pólvora, comès aquest dissabte a la nit. Una cinquantena de persones hi han causat importants destrosses. De moment, s'ha reforçat la presència policial al barri i dijous se celebrarà una junta de seguretat. Girona FM, Eulàlia Prades, bon dia.
Bon dia. Avui la tinenta d'alcaldia i regidora de seguretat, Sílvia Liu, i també el director de Serveis Territorials d'Interior, Eduard Adrobau, han fet una atenció als mitjans a plaça del Vi en motiu dels actes vandàlics ocorregut aquesta nit a Girona Est i al cementiri Vell. Han explicat que es tracta de la vandalització de diverses tombes en diversos graus d'afectació. S'han trobat empremtes i, per tant, la investigació està en curs, però de moment no hi ha detencions. En preguntar-los si es creia que els fets estaven relacionats amb els aldarulls de la nit de dissabte al Font de la Pólvora, han respost que no, ja que no s'hi ha trobat cap patró familiar amb els vandalismes del cementiri. Pel que fa a altres sectors de la ciutat aquesta nit, també s'han cremat tres contenidors al barri de Font de la Pólvora, però la regidora ha remarcat que ha sigut una nit més tranquil·la per l'augment de la presència d'efectius policials que es va demanar des de l'Ajuntament.
Gràcies, Eulàlia Prades, en directe des de Girona FM per aquesta última hora. I hem de canviar de capital perquè a Tarragona l'inici dels treballs previs per enderrocar la plataforma del Miracle han agafat per sorpresa alguns dels usuaris habituals. Ara bé, també n'hi havia que coneixien que l'estructura anirà a terra en els propers mesos.
L'actuació ha arrencat aquest dilluns amb la senyalització viària i el tancament perimetral de l'espai afectat.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Aquest dilluns la gent que hi ha anat a fer esport o a passejar s'hi ha trobat els primers operaris. Alguns l'actuació els ha agafat per sorpresa, tot i que la majoria ja estaven informats. I la majoria també celebra la demolició del Mamotreto per donar pals a una platja més naturalitzada. Ara bé, també hi ha qui pensa que s'ha trigat molt o fins i tot que es podria haver salvat la plataforma donant-li altres usos.
No tenia ni idea. Bueno, si al final és per un projecte per fer una platja natural, em sembla molt bé, perquè al final això s'omplia de cotxes.
Home, em sembla que quan ho van ficar ho tenien que haver ficat bé, per a que no passés, perquè la veritat que la idea era bona i que han trigat molt en subsanar tot el que tenien que subsanar.
Em sembla bé, no m'agrada massa ciment, massa no sé.
I noto la pregunta ara si tancaran tot el pas o ens deixaran passar per aquesta zona d'aquí a la platja per continuar caminant o haurem de canviar la ruta.
La plataforma del Miracle es va inaugurar l'estiu de 2001, però està clausurada des de l'any 2013.
I passem també pel Penedès, ja que el projecte Miravinyes que es fa en aquestes comarques suma 5 nous miradors.
Es tracta d'una ruta d'observació única amb miradors d'arquitectura singular connectats per carreteres que conviden a descobrir els pobles i altres punts d'interès.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
La ruta Miravinya, impulsada pel Consorci de Promoció Turística del Penedès, ha sumat 5 nous miradors a la seva oferta turística, configurant així un itinerari de 10 punts d'observació singulars que permeten gaudir del paisatge vitivinícola del Penedès d'una manera única i emocionant. Xavier Lluc és el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
El fet de que tinguem aquests Miravinyes, aquestes petites obres d'art escampades per tot el Penedès, és una manera de fer Penedès, una manera de que la gent ens conegui conegui a tots. Això és fer que passin coses, això realment és promocionar un territori.
La primera fase del projecte Miravinya es va engegar l'any 2015 amb el suport del Congrés d'Art i Paisatge del Penedès i els miradors de Font-rubí, Vilafranca, Avinyonet, Subirats i Torrelavit. Ara s'incorporen al Miravinya Moebius a Castellet i la Gornal, Santuari de Foix a Torrelles de Foix, Sant Elies a Mediona, el Castellot a Castellví de la Marca i la Miranda d'Espiells a Sant Sadurní.
I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un tiroteig comès el vespre passat en una urbanització d'Olivella, al Garraf.
Els fets haurien tingut lloc en una casa ocupada del carrer del Falciot de la localitat. Els veïns han explicat que els autors dels trets haurien fugit en diversos vehicles. A la zona s'han localitzat diversos projectils i impactes a la façana de la casa.
Alerta per la presència de salmonella en rostes de les marques Fried Rabbits i Sun Snacks.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya indica que la pròpia empresa ha detectat el bacteri en els autocontrols i ho ha comunicat a les autoritats. El producte s'està retirant del mercat i les autoritats sanitàries recomanin que a qui el pugui tenir a casa doncs que no el consumeixi.
I un ferit greu amb cremades del 80% al cos en l'incendi de casa seva a Ventalló, a l'Alt Empordà.
Els bombers han rebut l'avís pels vols d'un quart de 12 del matí. Quan han arribat han trobat una persona en estat greu a qui el sistema d'emergències mèdiques ha traslladat amb helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. També ha resultat afectat per inhalació de fum un veí que ha estat, qui ha rescatat, volíem dir, la víctima de les flames.
És moment per la cultura. Un estudi de la UAB i el Museu Arqueològic de Catalunya descarta els sacrificis de nadons i la selecció per sexe o edat al jaciment Iber d'Ullastret. La recerca ha analitzat les restes d'una quinzena d'infants de menys de 6 setmanes de vida que a través de tècniques actuals s'ha pogut saber que van morir per causes naturals. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Amb l'objectiu de conèixer la causa de la mort dels nadons del poblat Iber d'Ullastret, l'equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya ha estudiat els enterraments i les restes esquelètiques de 15 nadons morts just abans o poques setmanes després del seu naixement. L'estudi ha aplicat per primer cop anàlisis genètics que han pogut descartar hipòtesis que deien que els infants eren utilitzats en actes rituals per fer sacrificis o que es feia una selecció de gènere o edat i determina que la mort va ser natural. Ho explica Assumpció Malgosa, catedràtica d'Antropologia Física de la UAB.
El que hem trobat a nivell genètic doncs és que no segueixen cap patró i que, en canvi, el que sí segueixen és un tipus de mort, d'estadística, diguéssim, de mort natural que tenen les poblacions en aquest moment doncs, en desenvolupament.
Aquest estudi determina que el lloc on van ser enterrats, en espais domèstics, significa que van rebre un ritual íntim i familiar, molt diferent a la pràctica habitual de l'època en què s'incineraven els difunts adults. En futures excavacions, al jaciment d'Ullastret es preveu trobar més restes d'enterraments infantils i aprofundir sobre les pràctiques funeràries de la comunitat íbera.
Avishai Cohen, Robin Ford i Joe Lovano seran els caps de cartell del Vijas d'enguany. Es farà a Vilafranca del Penedès del 4 al 6 de juliol. La trobada s'obre en aquesta edició a d'altres disciplines artístiques, com per exemple la dansa. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El Vijas arriba a la 18a edició en plena forma. El baixista valencià Vicent García serà l'encarregat d'inaugurar-lo divendres 4 a l'escenari principal de la plaça Jaume I. El seguirà el guitarrista Robin Ford amb una banda coliderada amb Chris Ming Doki. Dissabte serà el torn del contrabaixista Avishai Cohen i el seu quintet i diumenge actuarà el saxofonista nord-americà Joe Lovano amb el trio del pianista Marcin Wasilewski. El director artístic del Vijas, Carles Ocaña, ha destacat la qualitat de la proposta.
Podrem veure noms molt reconeguts dins del jazz internacional actual que estan actualment doncs, participant en els millors festivals internacionals de tot el món.
Aquest cartell s'hi afegeix al cicle Elles i el Jazz, que reunirà a Marta Durant Quartet, Maria Esteban Quintet i Clàudia Bardagí. A més, enguany es podrà gaudir d'altres activitats artístiques com espectacles de dansa, exposicions fotogràfiques o visites teatralitzades. El Vijas repeteix localització a la Rambla de Sant Francesc amb una vintena de parades de cellers al Penedès.
I és moment per als esports. Ens porta en Roger Sánchez. Roger, bon dia. Ja tenim en marxa la Volta Ciclista a Catalunya.
Bon dia, Marta. La 104a edició ha arrencat a 3/4 d'1, una edició masculina que enguany es presenta més oberta que mai. Una etapa amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols de 178 quilòmetres inicia aquesta setmana de ciclisme arreu del país. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, és un dels 5 ciclistes catalans que prendran part a la Volta.
És algo molt maco. Al final sents realment que estàs a casa, perquè realment ho estic,
i bé, també la zona que anem cap a la Molina, així també tinc una casa allà a prop, he estat tota la vida entrenant per allà, així que és, com dic, les 7 etapes a casa.
L'eslové Primoz Roglic, guanyador de la Volta el 2023, és el gran favorit, tot i que és una prova, com dèiem abans, molt oberta aquest any. Pel que fa al futbol, la selecció espanyola accedia ahir a la final a 4 de la Lliga de Nacions, després de superar el combinat dels Països Baixos als penals, amb gol definitiu de Pedri, després de l'empat a 3 al final dels 120 minuts. El seleccionador Luis de la Fuente parlava d'un gran partit de tots dos conjunts.
Yo estoy muy feliz por la eliminatoria, creo que ha sido hoy una auténtica exhibición de dos equipos que han querido ir a ganar. Desde el primer momento, ya lo fue el anterior partido, pero hoy le da más épica todavía jugar una prórroga y luego la tanda de penaltis a esta victoria, ¿no?
El rival del combinat espanyol a la final a 4 que es disputarà a Alemanya a principis de juny serà la selecció francesa. L'altra semifinal la jugaran Alemanya i Portugal. Encara en futbol a la Lliga F, el clàssic de Montjuïc acabava sent històric. El Real Madrid superava per primer cop el Barça en competició femenina 1-3, un partit marcat per una errada arbitral que invalidava el 2-1 del Barça per un fora de joc inexistent. El tècnic blaugrana Pere Romeu reconeixia que l'equip no jugava al nivell habitual.
Bueno, no ha sigut el nostre millor dia, no hem fet un gran partit, no hem tingut el control de la possessió com ens hagués agradat, hem patit contraatacs, elles en pilota ens han fet mal, ens han jugat bastant sobre la profunditat i elles ens també han encertat de gran porteria i marxem amb un resultat insuficient per nosaltres.
Ara el Madrid és a 4 punts del Barça, que continua el líder. A la part baixa, l'Espanyol té 5 punts de coixí sobre el descens i el Llevant Badalona en té 4. Pel que fa al bàsquet, a la Lliga CB han guanyat la Penya i el Barça, que són en play-off juntament amb el Baxi Manresa. Els blaugranes tombaven el Saragossa 97-95 i són cinquens en solitari. L'entrenador Joan Peñarroya es mostrava molt orgullós per com s'havia assolit el triomf.
Estic molt content de la reacció de l'equip. Estic molt content perquè no és fàcil remuntar i tal com ho ha fet l'equip i que ha tingut ambició, però també això és un avís, no? En aquesta lliga, si dones una mica de marge a tants bons equips com és aquest Saragossa, toca patir molt.
El Girona i el Hajo Post Lleida perdien, però continuen dos triomfs per sobre el descens. Avui tenim també hoquei patins. A 8:45 arrenca el Barça-Calafell. Partit de l'hoquei lliga masculina, el Barça ja té la primera plaça assegurada. El Calafell és quart classificat i el cap de setmana ens ha deixat la Copa de la Reina d'hoquei gel per al Puigcerdà i el Club Patinatge Artístic Girona s'ha imposat al Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat de grups de xou grans, un campionat que vivíem a la xarxa més.
Gràcies, Roger Sánchez, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
A les Garrigues hi ha dos productes emblemàtics que a finals de març comparteixen fira. Són l'oli d'oliva verge extra i la pedra natural. La Fira de l'Oli i la Pedra de Vinaixa arriba a la 22a edició amb un programa d'activitats que s'allargarà 3 dies, del 28 al 30 de març. Els protagonistes són dos dels productes més preuats i reconeguts d'aquest municipi, però també s'hi afegeix la pedra seca, reconeguda com a patrimoni cultural immaterial per la UNESCO. Dins el terme de Vinaixa hi ha diverses cabanes i altres construccions similars que estan fetes amb pedra seca. Es calcula que la majoria són del segle XIX i gràcies als itineraris programats les podeu admirar alhora que descobrireu una tècnica ancestral que defineix aquest territori. Tot això i molt més és el que podreu descobrir en un cap de setmana ben llarg i també ben farcit d'exposicions, tallers i rutes culturals que us permetran explorar la riquesa històrica i patrimonial d'aquesta població de les Garrigues. Tampoc hi faltaran les clàssiques degustacions o els esmorzars populars on de ben segur no hi faltarà un bon raig d'oli. De fet, podreu conèixer de ben a prop com s'elabora aquest or líquid. Entre el 28 i el 30 de març, Vinaixa celebra la 22a Fira de l'Oli i la Pedra. En trobareu tots els detalls al web municipal vinaixa.cat.
Sabies que...
Sabies que hi ha un riu submarí al Mar Negre? Aquest fenomen sorprenent passa a l'estret de Bòsfor, a prop de Turquia. Sota la superfície del mar, flueix un riu d'aigua salada més densa que corre per un canal natural al fons marí. Aquest riu té uns 60 metres de profunditat i més d'un quilòmetre d'amplada i porta sediments i aigua des de la Mediterrània cap al Mar Negre. Va ser descobert el 2010 per científics que van fer servir un vehicle marí per explorar la zona. El que ho fa tan especial és la diferència de salinitat i densitat entre les capes d'aigua. L'aigua salada de la Mediterrània és més pesada que la del Mar Negre, cosa que crea un corrent diferent que fins i tot té vores, remolins i ràpids com un riu a terra. Aquest flux submarí transporta nutrients i afecta els ecosistemes marins de maneres que els investigadors encara estan estudiant. És com si l'oceà amagués un món secret a sota les ones. Alguns en diuen riu fantasma i la seva existència en recorda quan queda per descobrir els mars.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Maria Dolores de Cospedal ho nega tot. L'exministra i exsecretària general del PP ha negat tenir cap coneixement o vinculació amb l'anomenada Operació Catalunya. Així ho ha declarat a la comissió del Congrés que investiga la suposada trama creada per perseguir partits i polítics independentistes.
Eso que usted llama policía política para mí es una creación ficticia y no ha existido. Pero en cualquier caso yo le tengo que recordar que yo era secretaria general de mi partido y era y luego fui ministra de Defensa, pero no tenía nada que ver con el Ministerio del Interior. Yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca.
És dilluns 24 de març de 2025 i tenim més titulars. Generalitat i Esquerra pacten una rebaixa de l'impost sobre la renda per treballadors que cobren menys de 33.000 euros bruts a l'any. Sònia Kerr.
Es calcula que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents a través d'un decret de mesures fiscals que s'haurà d'aprovar al Parlament i que també inclourà un increment de la taxa turística.
10 anys després de la tragèdia de Germanwings es posa en qüestió una de les mesures de seguretat implementades als vols.
Com és que sempre hi hagi dos pilots i mai es quedi un de sol a la cabina. Associacions de professionals alerten del risc per la seguretat que tindria revertir la mesura.
Preocupació a Girona per una allau de vandalisme a les últimes hores.
Dissabte, un grup de persones van causar destrosses importants al centre cívic de Font de la Pólvora i aquesta nit hi han hagut actes vandàlics al cementiri i s'han cremat contenidors. De moment s'ha reforçat la presència policial.
En cultura, un estudi descarta sacrificis de nadons o selecció per sexe i edat al jaciment Ibert d'Ullastret.
La UAB i el Museu Arqueològic han analitzat les restes d'una quinzena d'infants de menys de 6 setmanes de vida i han conclòs que van morir per causes naturals.
Esport, Roger Sánchez, ha arrencat una nova edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
La ronda s'ha iniciat a 3:15 a Sant Feliu de Guíxols, on també acabarà aquesta primera etapa de 178 quilòmetres. L'eslové Primoz Roglic, campió el 2023, és el principal favorit d'aquesta edició, en què participen 5 ciclistes catalans.
Seguim molt pendents avui de la previsió del temps i de la pluja, que ja està establint rècords. De fet, s'han batut marques de dies seguits de pluja a Girona i a Salt. Lleida ha registrat la segona millor dada de pluja en un segle i els pantans de la Baells i de Rialp estan ja desembassant aigua. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. En Cans esperen unes properes hores molt i molt primaverals. De fet, els núvols creixen amb moltes ganes, aquests núvolats de cotó. I típicament primaverals, a hores d'ara ja es desenvolupen força i, de fet, aniran deixant alguns ruixats entre les comarques de Girona, les del Pirineu i Prepirineu, també al voltant de les muntanyes del nord de Barcelona, això imminentment, cap al Montseny, el Cabrerès, també les muntanyes del Montnegre, fins i tot al voltant de Montserrat. Els núvols un palet més trencats els tindrem a les comarques de Tarragona, però compta al llarg de la tarda perquè els ruixats, les tamborinades, moltes d'elles amb calamarsa, s'aniran fent les protagonistes a les comarques metropolitanes i de la Catalunya central, fins i tot cap a la banda del Montsec o a les muntanyes de les Garrigues també tindrem algun xafaguet. Temperatura lleugerament més alta que la d'ahir, però quan descarregui l'ambient quedarà fresquet una altra vegada. Atenció, el dimarts serà un dia molt canviant. Clarianes al matí, tempestes a la tarda. Ho seguirem a la xarxa.
El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
cap coneixement i cap vinculació amb la creació de l'anomenada Operació Catalunya. Això és el que ha assegurat aquest matí al Congrés Maria Dolores de Cospedal. L'exsecretària general del Partit Popular i també exministra de Defensa ha comparegut a la comissió que investiga la suposada trama creada per perseguir partits i polítics independentistes. A la tarda serà el torn de l'exlíder del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per activa i per passiva, i com ja van fer en el mateix hemicicle, l'expresident del PP, Mariano Rajoy, i també l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, Cospedal ha dit una i una altra vegada que no va crear i que no té ni tenia cap coneixement de la suposada fabricació de l'anomenada policia patriòtica per acabar amb el procés.
Eso que usted llama policía política, para mí es una creación ficticia y no ha existido. Pero en cualquier caso yo le tengo que recordar que yo era secretaria general de mi partido y era y luego fui ministra de Defensa, pero no tenía nada que ver con el Ministerio del Interior. Y le vuelvo a reiterar, yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca, desde luego en esos momentos.
Una compareixença, la de Cospedal, que coincide amb la publicació per part de RAC1 d'uns suposats nous àudios de converses entre ella i el que seria el servei de la trama, l'expolicia José Manuel Villarejo. En aquestes, tots dos haurien comentat trobades amb Alicia Sánchez Camacho per obtenir informació sobre líders de l'entorn independentista i enfonsar Artur Mas o Oriol Junqueras. Sigui com sigui, Cospedal ho ha negat tot.
Esa supuesta conversación a la que usted se refiere, yo no la tengo que dar por buena y no la doy por buena porque yo no he encargado nunca nada semejante a algo que se llamara Operación Cataluña para hacer lo que usted está tratando de decir que se hizo, ni para hablar con jueces, ni para utilizar a la policía.
Cospedal, però, sí que ha reconegut que es va reunir amb l'excomissari Villarejo entre 6 i 8 ocasions per parlar de temes d'actualitat referents, sobretot, al Partit Popular.
A Catalunya, el govern ha pactat amb Esquerra una rebaixa de l'impost sobre la renda per treballadors que cobren menys de 33.000 euros bruts anuals. Es calcula que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents. Serà a través d'un decret de mesures fiscals que s'haurà d'aprovar al Parlament i que també inclourà un increment de la taxa turística. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. La rebaixa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'IRPF, per als treballadors que cobrin menys de 33.000 euros anuals ja estava inclòs als pressupostos de l'anterior govern de Pere Aragonès. Ara Esquerra ho ha pactat amb el govern. Ho ha explicat la secretària general republicana, Elisenda Alemany.
El que fa a les mesures fiscals, el decret de mesures fiscals, com els deien, per a nosaltres era clau parlar a la classe mitjana del nostre país, parlar de la millora de les condicions de vida de la gent i, per tant, hem exigit aquesta reducció de l'IRPF a les rendes més baixes.
També ha valorat la mesura el diputat del PSC, Ferran Pedret.
Aspirem a posar les coses més fàcils a les rendes del treball, especialment a les rendes del treball en aquestes franges, no? Per tant, benvingut sigui.
I la coordinadora nacional dels comuns, Candela López, respecta l'acord entre republicans i govern perquè diu que ajuda als que els costa arribar a finals de mes.
Creiem doncs, que aquelles persones que tenen més dificultats per arribar a final de mes, per pagar els aliments bàsics, en realitat són els que menys impostos han de pagar i, per tant, sempre ens trobaran al costat de mesures com aquestes.
Aquesta mesura serà dins un decret que també s'apujarà la taxa turística i l'impost de transmissions patrimonials pactada amb els comuns. Tot plegat s'aprovarà a la reunió de demà del govern.
Junts també ha donat la benvinguda a la rebaixa de l'IRPF, però ha recelat del moment en què s'aprovarà.
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha recordat que demà mateix el Parlament de Catalunya celebrarà un ple monogràfic sobre el caos de Rodalies, on es plantejarà la dimissió de la consellera Sílvia Panec.
Creiem que això no és una casualitat, que s'anunciï aquesta rebaixa fiscal precisament avui, en una setmana en què s'ha de debatre al Parlament un monogràfic per tractar precisament del col·lapse de Rodalies, en els quals indubtablement hi haurà una crítica ferotge a la mala gestió del govern i que hi ha també una dimissió, una petició de dimissió de la consellera Paniqué.
La política local ens porta avui fins a Ripoll, on 4 exalcaldes han signat un manifest per denunciar la censura i la violència institucional del govern de Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana.
Alerten de les greus conseqüències per a la imatge i convivència al municipi. Per divendres mateix han convocat una manifestació en defensa dels drets humans.
Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Pere Jordi Piella, Jaume Camps, Teresa Jordà i Jordi Monell critiquen el veto de l'alcaldessa Sílvia Orriols a l'exposició artística d'alumnes de l'Institut Abat Oliva, que va ser retirada per mostrar la imatge d'una noia amb vel. Ho qualifiquen de fet reprovable i xenòfob i denuncien que situa Ripoll en el focus de les tensions polítiques i socials sense precedents. Els exalcaldes adverteixen que aquestes actituds fan perdre atractiu a la vila i afecten la seva vitalitat econòmica i cultural. El manifest reclama que els drets humans i la llibertat d'expressió siguin respectats i difosos des dels centres educatius i es presentarà a l'Ajuntament. La ciutadania està convocada aquest divendres a una manifestació en defensa dels drets i les llibertats.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui fa 10 anys que un avió de Germanwings que feia el trajecte entre Barcelona i Düsseldorf es va estavellar als Alps i va causar la mort de 150 persones. Un accident que va provocar deliberadament el copilot. Andreas Lubitz patia un greu trastorn psicològic, estava de baixa i en tractament mèdic, però no ho havia dit a l'empresa. Arran de la tragèdia s'han aprovat millores en la seguretat aèria per tal d'evitar que es repeteixin situacions com aquesta. Esther González.
Des de l'accident de Germanwings és obligatori que sempre hi hagi dues persones a la cabina, una norma que algunes companyies volen revocar per estalviar costos i que els pilots veuen com un pas enrere. Ángel González és pilot i responsable tècnic de Sepla.
En Estados Unidos de momento está parado y en Europa de momento está en un stand-by, está también un poco parado, pero no han desechado esa posibilidad de que en un futuro haya solamente un piloto en cabina, que desde luego atenta contra toda la gestió segura del vuelo.
Ara els pilots se sotmeten a valoracions psicològiques i psiquiàtriques. També hi ha un programa que els permet rebre ajuda emocional de forma confidencial, ofert per altres pilots entrenats en gestió de l'estrès. I s'aplica el que es coneix com a cultura justa, per tal que puguin expressar que no estan en condicions sense por de ser penalitzats.
Ciertamente hay un cambio un poco de paradigma de cómo se afrontaban las situaciones entonces, cómo se afrontan ahora, y que no tengan miedo a reportar que no se encuentran en una situación óptima para volar.
Els pilots també se sotmeten a controls aleatoris d'alcoholèmia i drogues i s'impedeix que puguin volar si prenen antidepressius.
Com sentíem, una de les mesures que es van aplicar fa 10 anys per evitar situacions semblants és l'obligació de volar amb dos pilots i que sempre hi hagi dues persones a la cabina. Ara mateix, però, hi ha una proposta en fase d'estudi per tal de reduir la presència d'un pilot als vols.
Per a l'advocat i consultor aeronàutic Ignacio Rubio, que també és president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri, etc., la proposta es contradiu, diu, amb la seguretat.
La idea d'Europa de que hi hagi un sol pilot a la cabina, que és un contrasentit amb les mesures que estem parlant. Per tant, en el curs dels propers temps tindrem un debat sobre si hi ha d'haver-hi un sol pilot a la cabina i, per tant, qui el controla, i d'altra banda, si realment hem d'establir uns mecanismes que siguin seriosos i que permetin que no es torni a produir un accident com el de Germanwings.
Per a Ignacio Rubio, les mesures actuals són efectives per garantir la seguretat aèria.
Creixen les atencions a joves per addiccions als jocs d'apostes en línia. L'any passat, per primer cop, el Centre de la Diputació de Barcelona, dedicat a l'assistència d'aquests problemes, l'Espot, va haver de fer front a addiccions com apostes esportives, jocs de cartes o bé al casino. En xifres globals, prop del 5% dels nois atesos ho van ser per aquest motiu. Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Marta. Les dades de l'informe també detallen que l'ús abusiu de videojocs continua sent el principal problema dels nois, amb una xifra propera al 91% dels casos tractats. En aquest sentit, la cap de la subsecció d'intervenció del centre, Gemma Garcia, ha relacionat aquest augment per tractar nois per jocs en línia amb les dinàmiques implícites en els videojocs. Són declaracions a la xarxa.
Estem observant a nivell clínic que hi ha una similitud entre l'addicció als jocs d'atzar i algun tipus de videojocs, sobretot que tenen caixes botí, no? El que estem veient és que d'alguna manera aquest mecanisme és molt similar al mecanisme que s'utilitza amb les màquines escurabutxaques, no?
Una altra dada destacada del programa Pantalles és l'augment de noies addictes a les xarxes socials, que ha passat del 60% del 2023 al 95% el 2024. El programa de drogues, el 92% dels tractaments és a causa del consum de cannabis i s'observa un increment de consum de cocaïna, èxtasi i amfetamines.
I ho acabem de saber, un jutge ha deixat en llibertat la dona acusada d'haver matat la seva parella al bar on vivien, a Calella, el juliol del 2023.
Arran del veredicte del jurat popular de divendres passat, que la va condemnar per homicidi imprudent, la defensa va demanar la llibertat immediata de l'acusada i el magistrat l'ha autoritzat. La dona argumenta que va atacar el seu company en defensa pròpia quan ell l'estava agredint.
Us ho destacàvem en titulars, els embassaments continuen guanyant aigua i els que depenen de la Generalitat ja estan al 55% de la seva capacitat. Això després de les pluges dels darrers dies, que en alguns casos han establert rècords.
És el cas de Lleida, amb 108 litres per metre quadrat recollits aquest mes. També s'han batut marques de jornades inseguides plovent, com a Girona i a Salt, on ha plogut 18 dies seguits. A Balaguer han tancat els accessos al riu aquest migdia davant l'augment del cabal que es preveu en les pròximes hores.
Al Berguedà, l'embassament de la Baells ha superat aquest matí el 95% de la seva capacitat, cosa que no passava des de l'estiu de fa 4 anys. Això ha provocat que comencés a alliberar cabal aigües avall.
També al pantà de Rialp, al Pallars, han començat a desembassar per deixar espai per tota l'aigua que encara ha d'entrar.
Televisió del Berguedà, Manel Medina.
L'última vegada que l'embassament de la Baells va obrir comportes va ser el 22 de gener de 2020, per l'afectació del temporal Glòria. Des de llavors ha plogut poc. Fins avui la presa deixava sortir un cabdal ecològic al riu Llobregat. Ara deixa sortir un volum d'aigua de 7.500 litres per segon. Tot i això, n'entra més que la que surt, ho diu Aleix Villegas, responsable de la presa de la Baells.
Està entrant més de 30.000 litres per segon i doncs, des de Barcelona els experts han valorat que per tal d'estabilitzar una mica nivells i no arribar a nivells que poguessin donar un problema a la presa, per tant, mantenint-nos així amb la normalitat de que no tinguem problemes, doncs començar a fer uns petits evacuaments d'aigua.
Pobles de la Llera del Llobregat, com Gironella, de moment no tallaran l'accés a les zones inundables del municipi, ja que s'espera un cabdal alt, però per sota del que suposaria tenir afectacions.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Són 3:45 i passem ara per les Terres de l'Ebre perquè puntual a la cita de cada any l'àliga marcenca ha tornat al niu dels porcs després de passar l'hivern en terres africanes. Des del passat 12 de març la femella resident ja s'ha deixat veure per la càmera en directe que hi ha instal·lada al Parc Natural.
Una iniciativa que permet conèixer millor els hàbits d'aquesta espècie, una de les 12 de rapinyaires del massís, però la més desconeguda.
21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
En pocs dies des de la seva arribada, el seguiment 24 hores a través de YouTube ja han registrat moments clau per entendre el seu procés de nidificació. Per exemple, la baralla amb altres exemplars per defensar el niu, una situació freqüent durant aquesta etapa. La càmera també ha mostrat com la nevada i les pluges dels últims dies ha deixat el niu ben cobert. Des de principi de març, l'estació del Parc Natural ha acumulat 463 litres. Es preveu que l'àguila marcenca estigui tota la primavera i estiu en aquest niu del massís, una etapa en què s'espera que pugui incubar els seus ous.
Gelat de praliner d'avellana de Reus, lemon pie amb cítrics de l'Ebre, gelat de maduixes del Maresme maridat amb iogurt o gelat de xuxu de Girona són algunes de les propostes que fa la gelateria Alemany de Malgrat de Mar. Ho fan per posar en valor els productes de proximitat.
Avui, Dia Europeu del Gelat Artesà, els companys d'Ona Malgrat els han fet una visita.
Ona Malgrat, Laura Espanyol.
Aquests gelats formen part de Gelats de Territori, impulsat pel cuiner Marc Ribas conjuntament amb tres socis, i que Víctor Boades, director comercial d'Alemany i membre de la quarta generació del negoci familiar, explica que des de l'empresa s'hi van unir el 2023 perquè identifiquen uns valors que concorden amb els seus i un concepte diferenciador. Escoltem Víctor Boades, director comercial d'Alemany.
I és que són uns gelats que, a diferència del que estem acostumats, estan fets per capes i que incorporen, a part del que seria el propi gelat, doncs sòlids o cruixents i coulis o toppings, no? Identifiquem uns postres fets a base de gelat o en base de gelat.
Per tant, com a exemple d'això, avança que un dels nous sabors que trauran aquest any seran els postres de músic.
Estem ara en condicions d'ampliar-vos la informació que us destacàvem en titulars. Hi ha preocupació a Girona per una allau de vandalisme en les últimes hores. Dissabte, un grup de persones van causar destrosses importants al centre cívic de la Font de la Pólvora. I aquesta mateixa nit hi ha hagut més actes vandàlics, en aquest cas al cementiri. També s'han cremat contenidors al barri. De moment s'ha reforçat la presència de la policia als carrers i dijous se celebrarà una junta de seguretat. Girona FM, Eulàlia Prades.
Avui la tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Sílvia Liu, i el director dels Serveis Territorials d'Interior, Eduard Adrobau, han fet una atenció a mitjans en motiu dels actes vandàlics ocorreguts aquesta nit a Girona Est i al cementiri Vell. En el cas del cementiri han explicat que es tracta de la vandalització de diverses tombes en diversos graus diferents. S'han trobat empremtes i, per tant, la investigació està en curs, però de moment no hi ha detencions. Segons la regidora, al cementiri no hi ha càmeres i tampoc s'ha forçat cap porta per entrar-hi. Per tant, es creu que si va accedir des d'un lateral. En preguntar-lo si es creia que els fets estaven relacionats amb els aldarulls de la nit de dissabte a Font de la Pólvora, han respost que no, ja que no s'hi ha trobat cap patró familiar en els vandalismes del cementiri. Pel que fa a altres sectors de la ciutat, aquesta nit també s'han cremat tres contenidors al barri de Font de la Pólvora, però la regidora ha remarcat que ha sigut una nit més tranquil·la per l'augment de la presència d'efectius policials que es va demanar des de l'Ajuntament.
I a Badalona, el dimoni que cremarà a la platja aquestes festes de maig és un homenatge a la població civil i anònima que ha fet tasques de neteja i d'ajuda en la tragèdia provocada per la Dana de València.
L'ha presentat aquest matí el seu autor al costat de la guanyadora del cartell de festes, l'Helena Arraez, estudiant de l'Escola Pau Gargallo.
Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
El dimoni que cremarà la nit de Sant Anastasi a Badalona és un personatge enfangat fins a la panxa, romangat i armat amb una pala. La cua, negra i en forma de llaç, recorda les víctimes mortals de la tragèdia a l'Horta Sud valenciana. El voluntari més endimoniat és el lema d'aquesta creació de Jason Sánchez, veí del barri de Sant Crist.
Con signos de cansancio, como podéis ver en las ojeras, en el sudor de la cara, pero sí que tiene esa sonrisa pues bastante esperanzadora, tal y como pudimos ver en todas las imágenes que nos llegaban de Valencia. También podéis ver que le he dibujado una cola que sale de atrás hacia el lado en forma de lazo negro, y eso va en honor a todas las personas que desgraciadamente pues ya no están con nosotros.
També s'ha presentat el cartell de les festes de maig que mostra en tons càlids una plaça de la vila de nit sota la llum de focs d'artifici. El tercer element icònic de les festes de maig, el mocador, és enguany de color bordeus i mostra el perfil de diferents elements arquitectònics de la ciutat.
I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un tiroteig comès el vespre passat en una urbanització d'Olivella, al Garraf.
Els fets haurien tingut lloc en una casa ocupada del carrer del Falciot de la localitat. Els veïns han explicat que els autors dels trets haurien fugit en diversos vehicles. A la zona s'han localitzat diversos projectils i impactes a la façana de la casa.
Alerta per la presència de salmonella en rostes de les marques Fruit Ravits i Sun Snacks.
L'Agència de Salut Pública indica que la pròpia empresa ha detectat el bacteri en els autocontrols que fa i ho ha comunicat a les autoritats. El producte s'està retirant ja del mercat i les autoritats sanitàries recomanin a qui el pugui tenir a casa que no el consumeixi.
És moment per la cultura. Un estudi de la UAB i del Museu Arqueològic de Catalunya descarta els sacrificis de nadons i la selecció per sexe o edat al jaciment Iber d'Ullastret. La recerca ha analitzat les restes d'una quinzena d'infants de menys de 6 setmanes de vida que a través de les tècniques actuals s'ha pogut saber que van morir per causes naturals. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Amb l'objectiu de conèixer la causa de la mort dels nadons del poblat Iber d'Ullastret, l'equip de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya ha estudiat els enterraments i les restes esquelètiques de 15 nadons morts just abans o poques setmanes després del seu naixement. L'estudi ha aplicat per primer cop anàlisis genètics que han pogut descartar hipòtesis que deien que els infants eren utilitzats en actes rituals per fer sacrificis o que es feia una selecció de gènere o edat, i determina que la mort va ser natural. Ho explica Assumpció Malgosa, catedràtica d'Antropologia Física de la UAB.
El que hem trobat a nivell genètic, doncs, és que no segueixen cap patró i que, en canvi, el que sí segueixen és un tipus de mort, d'estadística, diguéssim, de mort natural que tenen les poblacions en aquest moment, doncs, en desenvolupament.
Aquest estudi determina que el lloc on van ser enterrats, en espais domèstics, significa que van rebre un ritual íntim i familiar, molt diferent a la pràctica habitual de l'època en què s'incineraven els difunts adults. En futures excavacions, al jaciment d'Ullastret es preveu trobar més restes d'enterraments infantils i aprofundir sobre les pràctiques funeràries de la comunitat íbera.
I el Teatre Tantarantana de Barcelona estrena aquest dimecres Sí, 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 un espectacle sobre el desig i el consentiment, optimista i amb sentit de l'humor. L'actriu Clara Mingueza protagonitza una obra que barreja ficció, testimonis reals i interacció amb el públic. David Navarro, bon dia.
Bon dia. A través de dues històries protagonitzades per quatre joves i narrades per la Clara Mingueza, Sí, 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 parlar sense embut sobre el desig i el consentiment des de la llibertat de cadascú. Per fer-ho s'ajuda de la projecció de testimonis reals adolescents que parlen de les seves experiències, també de la interacció amb el públic. A través de fets aparentment naturals i de comportaments que fins fa poc la societat considerava normals, l'obra indaga en el concepte de les relacions satisfactòries. L'actriu ha destacat a la xarxa la bona reacció dels espectadors espectadors.
Estic super sorpresa de com estan reaccionant els instituts i la gent jove, que és amb el públic que m'he familiaritzat més en aquest espectacle, i la resposta ha sigut brutal, perquè jo mai havia vist, o sigui, m'emocionava de veure tant silenci en una sala de teatre, que crec que captiva molt i té algo molt fresc i que et condueix molt a la història i que connectes molt ràpid.
Clara Mingueza ha subratllat que es tracta d'una obra lluminosa que ajuda a reflexionar amb sentit de l'humor. La producció arriba al Tantarantana provinent del Teatre de l'Aurora d'Igualada. Farà temporada a la sala barcelonina del 26 de març al 13 d'abril.
I arriben els esports. I en Roger Sánchez. Bon dia, Roger. Ja tenim en marxa la Volta Ciclista a Catalunya.
Bon dia, Marta. Aquesta 104a edició ha arrencat a 3/4 d'una, una edició masculina que enguany es presenta més oberta que mai. La primera etapa té sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols, 178 quilòmetres, que arrenca aquesta setmana de ciclisme arreu del país. Mireia Borrego és la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
És un dia doncs, que ens retransmeten a moltes televisions de tot el món i bueno, això també fa que el nostre entorn doncs, estigui posicionat doncs, en això, no? en diversos mitjans i ens fa molta il·lusió, la veritat.
Pel que fa al futbol, la selecció espanyola accedia ahir a la final a 4 de la Lliga de Nacions després de superar el combinat dels Països Baixos als penals amb gol definitiu de Pedri. Espanya jugarà contra França a la final a 4 que jugarà Alemanya a principis de juny. L'altra semifinal la jugaran Alemanya i Portugal. Encara en futbol, a la Lliga F, el clàssic de Montjuïc acabava sent històric. Guanyava el Real Madrid per primer cop en 19 enfrontaments entre els dos conjunts en competició femenina. Victòria 1-3 de les Blanques, un partit marcat per una errada arbitral que invalidava el 2-1 del Barça per un fora de joc inexistent. La blaugrana Alexia Putellas assenyalava l'errada arbitral però no obviava el mal partit de l'equip.
L'àrbitre em diu que és fora de joc de Caro i que la bloqueja, però en cap moment està fora de joc, però bueno, ja et dic que és una acció que sí que et poses per davant 2-1 i et canvia una mica el partit, però bueno, hi ha 80 minuts abans que hauríem d'haver fet millor les coses i no hem estat capaces.
El Barça té 4 punts de marge ara sobre el Real Madrid al capdavant de la taula. A la part baixa, l'Espanyol té 5 punts de coixí sobre el descens i el Llevant Badalona en té ara mateix 4. Pel que fa a les categories masculines del futbol català, a la primera federació la cara és el Nàstic, que continua en zona de play-off descens, mentre que la creu és el Barça Atlètic, QE, a 9 punts de la permanència. A segona federació, l'Europa lidera el grup 3, un punt per sobre del Sant Andreu. Els dos equips s'enfrontaran diumenge al Narcís Sala. L'Espanyol B també és en play-off. A la part baixa, victòria clau de l'Olot al Zira, 1-2, que fa que els garrotxins s'apropin a 2 punts de la plena permanència. Roger Vidal és l'entrenador del conjunt olotí.
Els últims minuts sí que l'Alzira estava jugant a casa i l'importància del partit s'ha estirat una mica més, ha llançat més pilotes dintre l'àrea, ens hem hagut de defensar i ho hem fet molt bé i hem ser capaços d'emportar-nos els 3 punts que per nosaltres són molt importants per aquesta lluita per la salvació.
I avui tenim hoquei patins, partit de l'hoquei lliga masculina. A partir de 8:45, el Barça, ja amb la primera plaça de la fase regular assegurada, rebrà el Calafell, quart classificat. L'entrenador, David Cáceres, analitza el duel d'aquest vespre.
És un partit important amb un equip que ho està fent molt bé. Sí que és veritat que ha perdut els dos últims partits, però porta una molt bona dinàmica. És un equip que ha anat de menys a més perquè tenia cares noves, entrenador nou, i crec que cada cop ho està fent millor i serà una bona prova de cara ja als play-off.
I al Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic, el Club Patinatge Artístic Girona guanyava en grups de show grans. Juliana Giovanardi és l'entrenadora del CPA Girona.
Sí que tenim un sabor una mica amarg, tot i haver aconseguit aquesta primera posició. Vol dir que el disco ha tingut una molt bona rebuda, però aquestes quatre caigudes que hem tingut, doncs bueno, ens han deixat una miqueta amb males sensacions. Però molt contenta que ens hagin pogut valorar la feina i que això al final és una arrencada d'aquí al proper campionat en 3 setmanes, que és el Campionat d'Espanya.
Les Cating Cuní guanyaven quartet, sènior i júnior i en grups de xou petits.
Gràcies, Roger Sánchez. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Tornarem demà a les 2 en punt. Bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
I a navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmaritimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Nina d'Ivori, que sempre somies amagada rere els vidres. Has vist històries, guerres i victòries, però tu mai no desfiles. En el fons enyores aquell cau trist i fos. Des d'on
són les 3 de la tarda.
Les tardes d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.